Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz Herrera, COPE Catalunya i Andorra. De seguida parlarem de l'angoixa de la petita pagesia. El sector primari acostuma ja a rebre cops. I escolteu, és una història que no comença ara, eh? Quan parlarem, ara parlarem de seguida amb la cap sectorial del Conill de Jarc, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la Rosa Centelles, que a més és propietària, no?, d'una petita granja de porcí, de conill, sobretot parlarem de conill en aquest cas, eh? I com un reflexe de tot el que passa a la petita pagesia. Insisteixo, no és una qüestió que comencem a parlar ara. El drama i els problemes venen de fa molt de temps. Fins i tot recordeu que es va aprovar aquella llei de que no es podia comprar un producte per sota del seu preu de cost. Doncs veu que aquesta llei tampoc acaba de implementar-se, per dir-ho així. Bé, però abans d'això anem a veure com tenim temps. Trànsit actualitat amb el Carlos Rosada. Bon dia, Carlos.
Què tal? Molt bon dia, eh? Doncs mira, és un dimecres amb força estones de sol arreu de Catalunya. Alguns núvols prims, pols saharià que ens acompanya un cop més durant tota aquesta setmana. Són les notes més destacades de la projecció del temps, d'un temps que continua marcat per l'ambient càlid a pràcticament tota Catalunya i amb temperatures que en alguns punts poden arribar entre els 25 i 30 graus. Ara mateix, 24 n'hi ha a Barcelona i Tarragona, 21 a Girona, 19 a Lleida, 17 a Andorra la Vella.
Tu diràs si és normal, això. La veritat no, és que no és normal. No és normal, no. Eh? Onada de calor, no va onada de calor a finals d'aquest mes, d'octubre, principi, que estem pràcticament és aquesta setmana, mm-hmm. I principis del que ve ja s'anuncia no només a Espanya, sinó a la resta d'Europa, eh? Bé, com tenim xarxa viària i transport públic?
Mira, el transport públic no hi ha cap problema, i a la xarxa viària hi ha fluïdesa en general, només trobem una retenció que és intermitent a la ronda del litoral entre Guipúscoa i Barceloneta, direcció Llobregat.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, una bona notícia. De l'àmbit mèdic, ahir parlàvem d'un home de 90 anys que li han pogut fer un trasplantament de ronyó. Doncs sí. Avui, això era el clínic, avui la bona notícia mèdica ens arriba des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. I és que investigadors d'aquest centre han obtingut uns magnífics resultats amb un fàrmac contra el càncer que avui aquest fàrmac i els estudis presenten en un congrés que es fa a la ciutat de Barcelona. Estem parlant del Omomic, i els investigadors expliquen que en 8 dels 12 pacients tractats la malaltia estava ja estable i fins i tot s'havia aturat el creixement del tumor amb 9 setmanes de tractament. Coneixerem més detalls d'aquest estudi i d'aquest assaig mèdic que s'ha fet a la Vall d'Hebron a partir de les 2:20.
Molt bé, recordeu que, a més, aquest fàrmac fantàstic que omple d'esperances està en fase 1, és a dir, que encara queda perquè arribi a una aplicació generalitzada, per dir-ho d'alguna manera. Ja sabeu que aquests tipus d'assajos necessiten el seu temps, eh? Carlos, gràcies. A l'una més.
A l'una més, adéu.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Albert, creu vostè en els miracles?
Crec en els miracles. Bon dia, bon migdia, senyor Cruz, bon migdia a tothom. Si jo que treballo a la cadena COPE, si jo que treballo a Esports COPE, no crec en els miracles, qui ha de creure en els miracles, senyor Cruz?
Home,
vostè creu en els miracles?
Jo, en aquest cas, tinc els meus dubtes.
Però escolti una cosa, jo, que estem parlant per si hi ha alguna persona que ara mateix arriba al planeta Terra, benvingut, benvinguda, de la Champions, de la penúltima jornada de la fase de grups i d'aquest partit vital del Barça, en té dos. Un que juga a 3:15 de la tarda, Inter de Milà, Victoria Pilsen, i el directe del Barça, Barça-Bayern de Múnich, a partir de les 9 de la nit. Necessita el Barça, si perd l'Inter, perfecte, que no guanyi. D'inici que no guanyi, òbviament, sempre la travessa és que després el Barça guanyi. Però a mesura que es va apropant al partit, per què no pot fallar l'Inter? Per què no pot fallar l'Inter? Senyor Cruz, dono per fet que el Barça guanyarà, perquè si no ja la travessa absolutament no surt.
Perquè Victoria Pilsen no ha donat una.
Val, això té vostè. Pobres. Té vostè tota la raó.
Té tota la
no
pinta.
Sí, perquè no ha sumat cap punt, perquè possiblement és el rival més feble de tots els que estan en aquesta fase de grups de la Lliga de Campions, però recordo que això és un partit. Això és futbol i això és esport.
És
que hagi de venir jo a portar optimisme al colerisme, i miri que arriba això, bàsicament aquesta serà la portada del nostre programa. Última hora del Barça. última hora del Bayern de Munic. Com estarà el Camp Nou? L'anàlisi del partit, l'anàlisi de l'Inter, victòria Pilsen. Ja estem preguntant a les xarxes socials del programa, @esportscopes, al nostre Twitter, què passarà avui? Guanyen Inter i Barça, fallen els dos, falla Inter i guanya Barça, guanya Inter i falla Barça, totes les combinacions possibles. De moment, l'opció més votada és que guanyen l'Inter i el Futbol Club Barcelona, que no serveix absolutament...
No, no, però mira, però sortiran relaxats. Si guanya l'Inter, segurament sortiran tan relaxats, en aquest cas...
Que no es relaxin massa.
Que guanyaran.
Que encara tinc jo un record d'un 2-8. Recorda
doncs,
vostè?
Sí, queda la venjança,
sí,
entre cometes, esportivament
sí,
parlant.
A la segona part del programa d'avui, en aquest equador de la setmana, parlarem amb Joselu, el davanter i golejador de l'Espanyol.
Sí.
Sentirem Miguel Gutiérrez, sentirem el vestidor del Girona i tota l'actualitat de l'àmbit poliesportiu, amb el liderat de grup a la Champions del bàsquet després de 3 jornades pel Baxi Manresa. Moltíssimes històries que estem cuinant. Ja nota vostè, no?
I tant.
Nota...
Amb el barret de xef.
Nota... Aquest... Gran xef. Nota vostè aquest to, aquestes ganes, aquesta il·lusió.
Sí, sí.
Avui,
aquesta passió. Sí,
avui
sí.
Li dic una cosa, senyor Cruz. Avui serà un gran dia de ràdio.
Tant de bo, i que sigui positiu, sobretot en Champions, pel Barça.
I tant.
A veure, gràcies.
Què tenim ara?
Mira, ara parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem de l'angoixa de la petita pagesia, que ho estan passant realment malament, encara que no és una notícia nova,
sí,
aquesta, eh? Tot s'ha de dir, eh?
L'escolto amb atenció.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Cuida't, fins després. Doncs sí, de seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem d'aquesta angoixa de la petita pagesia només per la pujada dels preus, no? Bàsicament de la matèria prima i del manteniment. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pagar 400 euros más de hipoteca todos los meses es asumible. La banca ya estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontar esa hipoteca para ir.
Cuando la banca mueve ficha es para anticiparse a un posible problema, ¿no? También es verdad que no siempre que la banca mueve ficha es que el problema vaya a ser seguro.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Situació crítica de la petita pagesia que li costa moltíssim aguantar la pujada dels costos de producció. Moltes d'aquestes petites empreses familiars doncs, han hagut de tancar, bàsicament perquè no es pot sostenir. Parlem de tot això amb la cap sectorial de Conill de Jarc, joves agricultors i ramaders de Catalunya, la Rosa Centelles. Rosa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bé, estava parlant de que és un problema que ara parlem, però que tampoc ha marxat mai, perquè això ha estat des de fa molt de temps encara, aquesta problemàtica.
Sí, a veure, el problema sempre ha estat, el que passa que ara s'ha agreujat moltíssim amb aquests dos últims anys, des del 21, amb tot el d'Ucrània, bueno, la pujada de preus de costos del pinso i de l'energia, això ha disparat la crisi moltíssim. Clar. Jo tinc diferents, o sigui, jo tinc conills, tinc porcs, tinc gallines ponedores, camperes i terra, i en el cas dels conills, que són on més el parteixo, t'explico per què.
Sí.
O sigui, el conill és nostre. O sigui, el porc i les gallines camperes estem en integració. Saps? I llavors és diferent.
Sí.
Perquè representa que et porten el pinso, no sé què. Saps? Et porten el pinso a servei veterinari, tot. O sigui, és una altra cosa. Però amb el conill sí que t'ho puc explicar de primera veu.
Sí.
Doncs que mira, del 21 al 22 s'han plegat un 44% d'explotacions a nivell d'Espanya.
Carai.
I d'aquí a final d'any se n'esperen uns quantes més.
Però
perquè la situació és molt greu.
Clar, i a partir d'aquí, Rosa, això haurà de tenir un final. És a dir, i no el tancament, precisament, sinó alguna mena de solució, perquè les administracions són conscients de la problemàtica. Segons tu, cap on hauria d'anar una solució, una ajuda cap al productor?
Mira, hi poden haver diversos tipus, no? O sigui, ajuts directes, el que fos, no? Però ja se'n va rebre un d'ajut directe de, per la crisi d'Ucrània, però que bé, t'aguanta un mes, no? I demanar, que hi ha gent que demana, ostres, la línia de crèdits, no sé què, jo amb això, sincerament no hi crec massa, perquè que t'avalin o et deixin un crèdit, l'únic que fas, jo crec, és augmentar la deute, perquè aquest crèdit s'ha de tornar. Mm. I en fi, llavors, mira si és fàcil, que jo crec que l'únic que demanaria és que apliquessin realment la llei de cadena alimentària. O sigui, és una llei que es va aprovar a Madrid,
sí,
conforme no es podia vendre cap producte sota preu de cost.
Correcte.
I jo crec que només que fessin complir aquesta llei, almenys no perdríem, perquè si el preu de cost del conill el tenim a 2,80 euros al quilo, doncs no es pot vendre per sota aquest preu. I ara en aquest moment, o sigui, en aquest moment i tot l'any, i l'any passat estem venent sota preu de cost.
Llavors, entenc que s'està incomplint la llei aquesta aprovada, en aquest cas. Però passa sovint, sí, això, però si hi ha una llei aprovada que no es pot vendre per sota el preu de cost, llavors per què serveix si no es fa, si no s'aplica?
Això també dic jo. però no s'aplica i no fa res. Qui ho ha de fer, que és l'Estat o jo què sé qui. Però evidentment que no s'aplica, si no, no estaríem tot el sector primari tan malament.
Clar,
No s'aplica, i mira què senzill, no demanem diners, en un moment donat no demano diners, no demano ajuda. Tan sols que apliquin una llei que han fet, que és no vendre sota preu de cost.
Carai, però llavors, comprar per sota de preu de cost, qui té la culpa en aquest cas? Qui ven, qui compra, en aquest cas? Perquè aquí hi ha d'haver alguna peça que no acaba de funcionar.
Sí, mira, tu parles amb el gran distribuïdor i, clar, et diuen, no és que, clar, no podem pujar molt el preu de venda públic, perquè, clar, la gent està perdent poder adquisitiu, que la gent ho trobarà car, que la gent no comprarà. I llavors dius, estic d'acord, perquè també compro jo. Però, a veure, llavors què? He de pagar la crisi jo? Vull dir, m'he de menjar la crisi jo, sector primari. Ens hem de menjar aquesta crisi. Saps? Yeah. Hi ha algú aquí que dius, no quadra, eh? Vull dir, a veure, jo crec que, o sigui, el ciutadà de peu, ens hem de menjar la crisi dels bancs. Els vam rescatar, no han tornat els diners i entre tots hem pagat una crisi. Doncs, senyors, no ho sé, jo penso, tornem-nos quants diners d'aquests que vam deixar a la banca ara es posen al sector primari, perquè al final és un bé comú de tots. Perquè si la gent va tancant, les granges van tancant, és que podrem arribar a una crisi alimentària. Sí. Perquè no hi haurà prou aliment aquí per subministrar totes les botigues, bueno, tota la gent. Llavors, sí, menjar no em faltarà, no us preocupeu, però vindrà de fora. Amb quina qualitat, clar, de benestar animal, de tot, de... Mm-hmm. I a quin preu? Que està molt bé, vull dir que jo me n'alegro, però clar, juguem tots a la mateixa carta.
D'acord. Doncs Rosa Centelles, cap sectorial del Conill de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, de JARC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies i animar tothom que compri doncs producte local que sabrà d'on vindrà. Moltes gràcies, per donar-nos
la
veu.
És un plaer, i és també és la nostra feina en aquest cas. De seguida parlarem d'altres qüestions, també problemàtiques. En aquest cas parlarem, entre d'altres temes, parlarem amb la portaveu sindicat de Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, com cada dimecres, i entre d'altres qüestions parlarem dels problemes endèmics del Raval, per exemple. Serà una de les qüestions que li preguntarem, que també és una qüestió que podia ser més o menys. Però abans, ja sabeu que hem d'anar a menjar, i és una qüestió de menjar, també de proximitat, eh? El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, que t'ofereix una experiència gastronòmica en plats d'estil tradicional i d'altres de cuina contemporània. Té diversos menjadors, terrassa a l'aire lliure, ideal, doncs, si ja estàs planificant la boda, celebració o reunions d'empresa, per exemple, eh? El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Pots trucar, que allà està l'Emili i t'atendrà molt amablement al 627 62 82 14. 627 62 82 14. I de seguida prenem pols a l'actualitat policial aquí a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra.
¡Qué aceite de oliva!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahora en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonel de un litro, picual, hojiblanca o ardequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,18.
Además, hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Prenem pols a l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres, Imma. D'entrada, la primera pregunta, i ho marca l'actualitat, teniu pendent una reunió amb el conseller, què hi ha de previsió en tot això?
Doncs mira, la reunió ja la vam tenir aquest dilluns a la tarda. Era un consell extraordinari de la policia, que és el lloc on ens reunim amb el departament, doncs, per tractar, no?, les problemàtiques que tenim nosaltres, i en aquest cas era una sessió extraordinària, doncs, per abordar tota aquesta crisi que van anar succeint aquests dies, no?, amb sí. El cessament del comissari Estela, sobretot, no?, per tot el que havia ressonat i sonat, tot aquest soroll mediàtic, no?, que havíem vist aquests dies als mitjans de comunicació respecte a les decisions que havien portat o, no?, que havien dut a aquest cessament, no? El conseller el que va fer, doncs, va ser insistir amb el fet que no hi havia ingerències polítiques amb la seva decisió, que es va basar bàsicament en el fet doncs, que ell veia la manera de dirigir el cos amb un patró més coral, més persones prenent decisions i no pas unipersonal. Això sempre des de la seva versió, evidentment. I nosaltres doncs, li vam replicar, no?, que lamentàvem molt tot aquest soroll mediàtic que havia hagut aquests dies, que ens fa molt mal com a organització, que això ja ho hem estat dient, també ho vam dir en aquest programa, no? I que ens sabia molt greu, sobretot l'estigmatització que s'havia fet del comissari Estela, perquè s'ha arribat a dir, o s'ha arribat a qüestionar, doncs, que podia estar en contra, no?, de que dones ascendissin...
De la feminització, no?, del cos.
Exacte,
sí,
no?
Sí,
s'havia, bueno, posat en entredit, no?, doncs aquesta mirada que podria tenir o no tenia el comissari, no? I doncs tot això em dic que ho lamentava moltíssim, van posar el valor a la seva trajectòria, igual que la del comissari Seyent, igual que la de les comissàries que ara tindran un difícil paper, no? Perquè si alguna d'elles és escollida comissari en cap en un futur, doncs, clar, hauran de demostrar aquesta vàlua que ja tenen.
Clar, no, venen amb la Ramó, amb la motxilla. Venen clar, amb la motxilla, exactament. Ja. I clar, és un problema tot això. Clar, quan tens aquest rebombori davant, ostres, et toca lluitar contra una cosa que possiblement no et pertoca lluitar contra això.
Bé, efectivament.
Digues.
Sí, sí. No, que volia dir també que també ens hem de fer mirar una mica com a organització les filtracions que està ben a mitjans de les coses que passen, a casa nostra.
Sí, sí. No, això...
Penso que ens hem de fer mirar.
La darrera vegada que vam parlar ja vam tocar el tema de les filtracions, que clar, és una qüestió curiosa, no?, que era allò com un vestuari d'equip de futbol que hi ha filtracions i dius, ostres, i qui? qui? Per on ve tot això?
I no passa cap altra policia. No passa cap altra policia, ni espanyola, ni que jo sàpiga europea, eh?
És curiós, eh? Bé, doncs ja tindrem temps per parlar de tot això en funció. Tant de bo no, tant de bo ja tot s'acabi i no haguem de parlar més d'aquest tema. Hi ha temes i problemàtiques que tornen. Tot torna. Hem parlat moltes vegades, Imma, dels narcopisos del Raval, les vegades que s'han tancat, tota la història. Hem parlat moltíssim d'això. Un problema que semblava que s'anava suavitzant, però sembla que ara hi ha com una mena de rebrot dins del barri.
Doncs s'està fent una feina ingent per part dels nostres companys i companyes per revertir aquesta situació. I des d'aquí hem de posar en valor la tasca dels companys. Sí que han hagut notícies últimament a premsa i es pot reobrir el debat, però ningú podrà dir que no hem fet una tasca ingent en aquest districte, no només nosaltres, sinó també la Guàrdia Urbana, que a més ara ha incrementat un 20% de la plantilla en aquest districte també per abordar aquesta problemàtica i l'escenari que tenim al Raval, que ja sabem que és molt complexa, no només en l'àmbit dels narcopisos, sinó també en molts altres, no? També s'han de destacar altres coses positives, que és que s'han fet uns dispositius al Pla Tremall, concretament amb aquest marc, amb un dispositiu que estem fent des de fa molt de temps, que hem parlat en aquest programa, que el que fa és buscar el perfil delinqüencial de cada districte, com actuen els delinqüents, no? D'on són, com treballen, quin tipus de delicte fan, i d'aquesta manera hem pogut treure a molts multireincidents del carrer, i en aquest cas també, per exemple, de robatori de rellotges de luxe, que era una cosa que havia generat bastanta alarma social, sobretot en l'àmbit del turisme aquest estiu, i em sembla que s'han fet més de 200 detencions aquest any, per tant... Sí. No tot és negatiu i bueno, seguirem treballant en aquest sentit. També tenim molts més efectius a sobre el terreny i això ens permetrà treballar millor.
No, evidentment no tot és negatiu, però clar, quan passen aquestes coses, l'alarma social que es crea és importantíssima. I clar, l'altre dia estàvem sentint els veïns i reportatges que vèiem que dius, mare meva, si és que això sembla que és endèmic ja del Raval, malauradament. Dóna aquesta sensació.
Sí, és normal que els veïns... És normal que els veïns tinguin queixes i per això s'ha de treballar també conjuntament amb ells. Això, evidentment, té una solució bàsicament policial, però no hem d'oblidar, no? Hem de participar en tots els sectors socials i veïnals per fer front a aquesta situació.
Sí. Bé, canviant de tema, anem cap a unes... s'estan investigant, a més, el cos de Mossos d'Esquadra està investigant unes quantes explosions a Barcelona, una en una antiga oficina bancària. Què ha passat, Imma? Això va passar concretament, no?
Sí, ahir va haver una altra explosió, com deies tu, la passada matinada, en una oficina fa dues matinades, diguéssim, però ha hagut tres incidents similars, no?, que ha hagut a Barcelona, concretament a Barcelona ciutat els últims dies, i aquest cas, en l'últim cas, va ser una explosió al carrer Marina de Barcelona, amb la seu d'una antiga oficina bancària. Van activar els companys de TEDx i els bombers de Barcelona, no?, que van poder constatar els danys i poca cosa més. I s'estan investigant, com deies, les...
Ai, la cobertura, que ens va la cobertura.
Sí, també.
Ara, havíem sentit una mica... Havíem perdut una mica la connexió, Imma? Estàs per aquí, no?
Sí, em sents?
Sí, ara et sento perfectament.
Sí, sí.
M'he perdut la darrera frase. Estàveu acabant d'investigar la situació, em deies.
Sí, per determinar l'autoria exactament i si, bueno, si tenien punts en comú aquests fets que són molt similars.
Ja, bé, no vull relacionar una cosa amb l'altra, eh? però m'agradaria recordar, encara estem en nivell 4 d'alerta antiterrorista, no?
Sí, efectivament, estem a tot l'estat espanyol en nivell 4. En principi no sembla que hi hagi indicis d'aquesta tipologia, però sí.
No volia relacionar... No tenia intenció de relacionar, sí, ni molt menys, eh?
Però sí.
No tenia intenció de relacionar, sí, ni molt menys, eh? No,
però ja que ho preguntes, sí, continuem amb el nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista i de moment res sembla indicar que hem de baixar d'aquest nivell.
Clar, el cas és que quan s'està tant de temps en un nivell 4 com aquest, no es pateix un desgast i baixada de guàrdia?
Sí, això ja saps que és inherent a l'ésser humà. Però nosaltres, com policies, també en la nostra tasca diària ens ho recordem diàriament, eh? No podem baixar la guàrdia ni baixar les mesures d'autoprotecció perquè precisament les errades es cometen quan ens relaxem.
No.
Per tant, sempre hem d'estar alertes i encara no visquem en una etapa...
Imma, avui les connexions...
En qualsevol situació, eh? No només amb aquesta...
Sí, sí.
No, no només amb aquesta.
Avui la connexió la tenim allò que va i que ve, però...
Tenim problemes...
Deixaré anar la frase clara. Ai, los duendes de la ràdio. Bé, escolta'm, tinc una altra qüestió que vull parlar amb tu, que és una detenció precisament ahir també, dos detinguts per presumptament robant 23 cotxes a Esplugues i l'Hospitalet. Era gent que entrava als pàrquings, no?, i pispava dins dels cotxes.
Sí, sí, em sents bé?
Perfecte.
Sí, efectivament, han quedat els dos en llibertat provisional, de fet, malgrat l'alt índex, no, de delinqüència. Estem parlant de 23 cotxes, com havies dit, a Esplugues i Hospitalet, que és un número doncs molt substancial. Es tracta de dos homes de 22 i 42 anys i, com dèiem, doncs, es van quedar detinguts per presumptament cometre aquests robatoris. I al final, bueno, el que va passar és que se'ls va detenir, aquestes persones, en dos dies diferents, el 19 i 20 d'octubre,
sí.
Després de que la matinada del dia 19, durant un dispositiu que es feia preventiu precisament per evitar aquest tipus de robatoris, es van detectar a un home que portava doncs, diversos objectes amagats, no? I el de sempre, que al preguntar la procedència doncs, no podia acreditar d'on venia. No? Llavors, evidentment, ens van incautar els companys aquests objectes amb la sospita que fossin sostrets i després doncs, van poder acreditar que havien estat sostrets amb dos cotxes d'un garatge privat d'Esplugues, per la qual cosa se'l va detenir. Després Clar. Es va detenir un altre home.
He vist les imatges, he vist les imatges i són flipants com entren amb la tranquil·litat que entren al pàrquing, amb la tranquil·litat que obren el cotxe, amb la tranquil·litat que... Bé, és un dia massa en l'oficina. I a més, si mires, entre sí. Els dos sumen més de 100 antecedents en aquest cas. O sigui, ja és absolut, no?
Sí, sí. Més de 100 antecedents i que això, com deien, no? Que els dos han quedat en llibertat provisional. Per tant, bueno, no podem fer més que res que les decisions judicials, com no pot ser d'una altra manera. Però això sí, amb un d'ells, el jutjat d'instrucció número 4 d'Hospitalet va dictar un ordre d'allunyament a tots aquests garatges, tant públics com privats que pugui haver a Barcelona, Esplugues i Hospitalet, que eren on es van cometre aquests robatoris.
Mira, no m'ha fet gràcia això de l'ordre d'allunyament, perquè, Imma, què impedeix aquest home... apropar-se a un... Bé, no oblidem que té un munt, no és la primera vegada que ho fa, no?
El mateix que impedeix a un multireincident carterista accedir al metro quan se li posa un ordre. Això ja és qüestió de voluntat i en el cas... Llavors és un trencament de condemna en la qual cosa és més greu al delicte.
Sí, no, sí.
Hi ha una altra tipologia més greu, eh?
No, sí, estic d'acord amb això i tampoc vull entrar en un debat, no? És una qüestió prou evident, però una persona que ja arriba a aquestes... que sigui més greu, pues no sé si li vindrà d'aquí.
Sí, són persones que ja tenen aquest modus operandi. Són ja. Persones que tenen aquest modus operandi, que són multireincidents, a més, identificadíssims per nosaltres.
Sí, sí.
I en aquest sentit s'ha fet molt bona feina, també, s'ha de dir, però evidentment, doncs, tenim el problema que tenim.
Clar,
no. I aquestes ordres d'allunyament doncs, són les mesures que es prenen de manera cautelar, que si després, doncs, al final té efectes agreujants si després la persona torna a ser detinguda.
D'acord. No, si el problema, moltes vegades no és una qüestió de feina policial, és una qüestió, a vegades, d'aplicació de les lleis que s'apliquen com s'ha d'aplicar. No hem de dubtar, perquè és el que tenim ara mateix, però estem parlant, entre els dos, més de 100 antecedents. Ja està tot dit, eh? Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, gràcies per la xerrada, i tant de bo en respecti la connexió la pròxima vegada.
Bé. Sí, sí, hem hagut problemes avui, però ens n'hem sortit. Gràcies.
Cuida't, una abraçada forta.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda, bon dia. Bueno, sí, bona tarda ja es pot dir en aquest cas, però això em recorda aquell programa que hi havia, Sembla que tenim problemes, recordeu? Penso que ara també tenies aquell programa, Sembla que tenim problemes, que parlava precisament de tot això. Bé, de cobertura no tindrem problemes en aquest cas, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene, aquí està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, aquí cobertura nada,
no.
Directísimo.
No, el problema, con Imma tenemos una conexión con Skype. En este caso, que la calidad de audio es muy buena, es mucho mejor que la telefónica, pero claro, depende mucho de la cobertura.
Claro.
Y claro, ya va trabajando y en función de donde la pillamos, claro, pues tenemos mejor o peor cobertura, es lo que hay. Oye, Carmen, ayer... que hablamos también, se me quedó un tema que precisamente tenéis un podcast en la página web, en estarbene.es, y que me parece muy interesante. La gordofobia.
Sí,
¿existe la gordofobia?
tristemente existe porque estamos hablando de ella. Es decir, es un término que se ha puesto de moda y es un término que yo no comparto. Primero, porque creo que no tiene que haber etiquetas. Ni tiene que haber la etiqueta de la gordofobia, ni tiene que haber la etiqueta de la normofobia, ni de la delgadofobia, si es que se pudiera inventar, ¿no? Es decir, yo creo que las etiquetas no sirven para nada. Lo único que hacen es crear problemas, polemizar, poner a la gente en contra.
Segregar.
Pero, segregar, en definitiva, ¿no? Pero yo no creo que exista la gordofobia. Yo me imagino que los oyentes lo conocen este término, ¿no? Pero vamos a explicar lo que es la gordofobia. Pues se supone que es la aversión, no vamos a llamar el odio porque odio es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero el rechazo, por así decirlo, hacia personas que tienen un exceso de peso. Da igual si pueden ser 8 kilos como si pueden ser 50 kilos, ¿no? Yo esto no creo que exista. ¿Tú rechazas a alguien porque tiene 50 kilos
no,
de más?
No, yo tampoco. Me sorprende mucho el término porque yo creo que no existe esto.
No existe. O sea, lo único que pasa es que los seres humanos confundimos las realidades con los rechazos. Es decir, y te voy a poner un ejemplo, lo voy a poner con un tema completamente diferente. Yo tengo una pérdida de audición del 30% del oído derecho.
Sí.
¿Vale? Y es así. Y ahora yo quiero ser cardiólogo y se me escapan los soplos. ¿Vale?
Bueno, entonces tenemos un problema aquí. Vale. Esto entonces, es un problema profesional en este caso.
Pero entonces yo te digo, oiga, usted a mí me rechaza porque soy sorda. O parcialmente, que no soy sorda, ¿vale?
Ya.
Pero porque parcialmente no escucho. Oiga, no, es que yo quiero dedicarme a una cosa que se necesita de un oído muy fino.
Y si no lo tienes,
que no
tengo,
puedes. Pues me dedico a otra cosa.
Por muchas ganas que tengas, si no se arregla eso, es difícil.
Efectivamente.
¿Claro?
Entonces, si resulta que esto se aplica a la gordofobia, imaginemos una persona que tiene que hacer un trabajo muy físico, un trabajo donde tiene que estar arriba y abajo, y esta persona tiene 50 o 60 kilos de más,
pues tiene un problema.
Tiene un problema porque difícilmente lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces salen los defensores de no sé qué narices y es que hay un rechazo, esa persona no encuentra trabajo porque es gordo. Hombre, no, seamos coherentes, esa persona seguramente es un profesional magnífico en otro sector que no hay, ¿no? Hasta tal punto llega la incoherencia y llega la salvajada de estos promodernos, porque todo esto lo hace gente que no trabaja. Bueno, yo creo que no trabaja y que tiene mucho tiempo libre y entonces dedican su mente a pensar en cosas que podrían ser más productivas. Han llegado a decir que la medicina que se está haciendo actualmente es una medicina gordofóbica. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que me vienes con un exceso de peso y lo que se llama un síndrome metabólico, es decir, tienes el azúcar alta, te tengo que poner pastillas, tienes la tensión alta, te tengo que poner pastillas, tienes los triglicéridos altos, te tengo que poner pastillas, tienes las apneas del sueño, te tengo que poner un aparato, entonces yo, que sé que la causa de todo eso es el exceso de peso, te digo, oye, José Miguel, sería conveniente que perdieras peso, porque si pierdes peso, te vas a librar de todo esto. Bueno, pues yo soy
pero eso no es gordofobia, ni medicina gordofobia.
Es una medicina gordofóbica. Entonces, lo que hay que decir es las verdades al pregonero, gusten o no gusten. ¿Tienes tu derecho a tener 70 kilos de más? Por supuesto. De la misma manera que tiene derecho la persona que se quiere cuidar y quiere mantenerse en su peso. Pero, exactamente.
O sea, tenemos dos vías. Está la estética porque y está la de salud.
La de salud. ¿Qué pasa? Que ahora se está desvirtuando lo que es la parte salud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabes la moda curvy, no?
Sí.
Bueno, la moda curvy, que me parece fenomenal que en pasarela haya mujeres con curvas, porque no tiene que ser lo que salía hasta ahora.
Pero son cosas distintas,
pero
claro.
Son cosas distintas, claro. Pero hay mujeres curvy que tienen un exceso de peso de 15 kilos. Están guapísimas, pero tienen un exceso de peso de 15 kilos. Entonces, ¿a ti te va bien? Pues fantástico, sin ningún problema. Pero que seas consciente que si te mantienes ahí no hay problema, pero si esto va subiendo poco a poco,
igual sí que hay
tu esqueleto, tus rodillas, tu columna lumbar, igual empiezan a sufrir ese exceso de peso. ¿Tiene alguien derecho a decirte dónde tienes que estar? Nadie. Tú tienes que estar donde te dé la gana. Pero nosotros los médicos sí que debemos avisar, informar y decirle a los pacientes cuáles son las consecuencias del momento donde están. Y luego los pacientes tienen el derecho a coger nuestra información y tirarla a la papelera más
cercana. Hacer lo que consideren.
Correcto, de acuerdo. Por lo tanto, no creo que el término gordofobia sea real. Sí, creo que esto es algo inventado por los promodernos o lo que narices se quieran llamar, ¿de acuerdo? Creo que se tienen que librar las etiquetas y que cada ser humano tiene que elegir dónde está, asumiendo las consecuencias de donde nos queremos poner. punto pelota.
Bueno, pues podéis consultar con la doctora Carmen Torrejón. Podéis concertar esa primera visita informativa gratuita en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar todo. También el podcast del que estábamos hablando ahora, sí, de la gordofobia, en starbene.es, starbene.es. Ahí encontraréis pues toda la información. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Hasta el viernes.
Cuídate, un besito muy grande. Ara, tanquem arrere, obrim migdia, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Es la